Segueix-nos a les xarxes socials @radiosabadell. Al matí, a Ràdio Sabadell.
I atenció ara, perquè arriba el moment d'endolçar-vos al matí.
Qui ho diria? En Pere Urbí.
I avui coneixerem un establiment mític de la nostra ciutat. Primer de tot, doncs, donem la benvinguda al Pere Urbí. Pere, bon dia.
Hola, bon dia, Raquel. Bon dia a tothom.
A veure, que avui tenim moltes ganes de descobrir, doncs, podríem dir, tota una família, una nissaga, una generació al capdavant d'un negoci que jo crec que més d'un sabadellenc haurà tastat els seus productes.
Home, jo diria que pocs ens hem escapat d'això que dius tu, de tastar els seus productes. És el nostre convidat, quan us digui el seu cognom, veureu que està associat a una tradició històrica que jo diria que ja teníem gairebé, quan pensem en el producte, que ja podem dir que avui parlarem de la xurreria La Floresta, quan parlem de La Floresta o del producte, ho associem sempre a aquesta família. I el que tu deies és el nostre convidat, pertany a la cinquena generació. És a dir, que ja és com molta gent quan es va a teatre o al cinema, que és allò de anirem al Viena i al teatre, anirem al Viena i el teníem en el cromosoma, gairebé sabadellenc, doncs la marca de la xurreria La Floresta, que no només és un xurro, són patates xips, vull dir que és una... Després ja en parlarem amb ell. És això, unes gairebé porten 100 anys al mercat, i les característiques del nostre convidat, que trobo que ho fa molt interessant, a part de ser com les últimes setmanes, que sempre diem que són insultantment joves, va acabar té estudis superiors d'empresa i tecnologia i gestió aeronàutica, i de cop i volta doncs fa un gir a la seva vida i decideix doncs recuperar l'ofici de la tradició de la seva família i es fa xurrer. Llavors continua amb la tradició familiar i ara doncs assumeix el repte de donar continuïtat a un ofici tradicional que ara està... Jo observo anant pel món que, jo sé, des de la sirena, a molts llocs doncs, hi ha molt xurro congelat, hi ha molt producte que intenta substituir-ho, però no hi ha res, no hi ha res com comprar-los acabats de fer i calents, si és el que s'ha de fer.
Home, jo una de les coses que pitjor porto és que aquesta conversa és a distància, perquè amb aquest dia, ara uns xurros amb xocolata calenta, ens faria molt feliç.
Això és el que sí, jo ens aniria bé fer la secció en directe, perquè cada setmana, quan que portem algú relacionat amb la gastronomia, sempre podem deixar anar que ens agradaria tastar.
Doncs sí, ens encantaria despertar els sentits, però donem primer la benvinguda al nostre convidat d'avui, a l'Oriol Andrés Molina. Bon dia, Oriol.
Bon dia a tothom.
A veure, explica'ns que volem descobrir doncs aquest gir, no? Perquè vas decidir doncs a tornar a l'ofici, no? Al negoci familiar, que és el que et va portar doncs a fer aquest canvi.
Bé, doncs al final són diversos factors els que em van motivar doncs a intentar doncs seguir aquesta saga o generació que dèieu vosaltres de xurrers. El primer de tot, i més important, és que poques coses hi ha avui en dia que et puguis sentir tan teu com això, no? És a dir, quan tota la família s'ha dedicat a això, quan tu des de petit ho has vist, doncs creixes, no?, i et formes com a persona doncs veient i coneixent un ofici com aquest. I això és una cosa que sempre havia tingut allà. D'altra banda, també haig de dir que jo sóc una mica un cul inquiet, no?, i després d'haver estudiat i haver estat treballant, doncs, per exemple, en una aerolínia, en una oficina durant més de 6 mesos, jo vaig decidir i vaig veure clar que no estava fet per seure en una cadira i passar-me 8 hores al dia allà.
Eres massa inquiet.
Així que, bueno, coneixent el negoci i sabent que, bueno, ja mai m'havia arribat a desvincular del tot, doncs vaig veure clar que volia apostar per això i intentar-ho. Òbviament té pros i també té contres, perquè, com com la majoria de gent jove i molta gent de la meva família, doncs al final ho diu, no? Hipoteques els caps de setmana, hipoteques en gran part la teva vida social, els teus hobbies, com per exemple en el meu cas també és el bàsquet, I és una decisió difícil de prendre, però alhora, doncs, engrescadora i, sincerament, ara mateix tinc moltes ganes de poder arrencar i continuar amb això.
Clar, perquè gairebé 100 anys d'història, jo crec que la ciutat, Sabadell, ha canviat moltíssim, però el vostre producte em sembla que poc, no? Explica'ns la vostra manera també doncs, d'això, de treballar el producte. Evidentment, no em donaràs la recepta, però una mica doncs, què és el que us identifica, no?
Bueno, jo crec que el xurro, la gent el té vist com un producte relativament senzill, no? Vull dir, al final, els productes bàsics no deixen de ser oli, farina, aigua i una miqueta de sal. El que és molt important, per tant, en aquest tipus de productes és la mà, no? És la manera en com els treballes, la manera en com ho fas. I nosaltres sempre intentem, doncs, per començar, treballar en productes de molta qualitat. Abans comentava el Pere això, no?, que si xurros congelats, que si... No sé què. Bueno, hem vist de tot i sí que és cert que a vegades ens fa molt mal als ulls i encara més al paladar, no?, perquè, bueno, com sabreu, i jo crec, i sempre ho dic, diuen que l'algodó no enganya, i jo no crec que sigui així. Jo crec que el que no enganya és el paladar.
Clar.
Llavors,
i vosaltres ja teniu la mà trencada, no?, m'imagino, clar.
Exacte. Doncs sí, crec que és un producte típic, un producte que amb els anys s'ha anat mantenint i realment no crec que variï molt, o sigui, no dona molt peu a la imaginació, tot i que sí que hi ha cosetes. El que sí que crec que avui en dia s'ha d'anar encarant i intentant encarrilar és la manera en com fas arribar aquest producte a les noves generacions, en la manera en com el distribueixes, com el serveixes, com el vens i com arribes al final a la teva clientela, no? Perquè els temps estan canviant molt, molt ràpidament i tothom, els patrons de consum de les persones també.
Digues, Pere.
No, jo li volia comentar curiositats que vas veient quan vas pel món. I una era, doncs, clar, jo, tothom quan surt de festa, etc, necessita ingerir normalment a altes hores de la matinada carbohidrats, que és el que compensa, i greixos, que és el que compensa a vegades la ingesta, diguéssim, no discreta d'alcohol. I que sempre, doncs, he vist a les... Bueno, quan portava els meus fills als llocs i els esperava al sortir, que sempre tenen doncs, col·locats punts de venda, no només aquí, sinó que també em fa molta curiositat a les portes de les clíniques, perquè davant del taulí hi ha un punt de venda, davant de la moto de Terrassa, davant de la Vall d'Hebron, i penso, no sé quina relació pot tenir tant amb el jovent a la sortida de les discoteques com el fet que se situïn en clíniques. No sé, Oriol, com si és així.
Segur que està pensat, no?
Jo, bueno, més que pensat, realment, per exemple, el tema de les discoteques i de la festa, doncs sí, tu ho has dit, no? El jovent quan surt, i més avui en dia, no? Doncs necessiten carbohidrats i alguna cosa que potser et faci reanimar, no? Després d'una llarga nit. Sí, i el xurro és un producte que probablement encaixa amb això.
Sí. Xurro i Frankfurt, no? A vegades.
Exacte, sí, també. Sí, 100%. I el de les clíniques, bueno, potser és casualitat, no? També és veritat que és un lloc de pas, per on hi passa molta gent, i probablement, jo, per exemple, des de la nostra experiència, que dic a la xurreria que regenten els meus pares està davant de l'Hospital Taulí, és molt, molt gratificant poder donar una alegria a la gent quan surt d'allà, perquè normalment quan vas a un hospital no sempre és per motius que desitjaríem, i moltíssima gent ve i ens diu, ostres, mira, el millor de venir aquí a passar revista o tot és que quan surto sé que em faré el xurret i que com els vostres caps, fins i tot em fa molta gràcia els nanos petits, perquè tinc més d'un bon amic que sempre em diu, hosti, aconsegueixo que la meva filla la vacuni, no aconsegueixo que es porti bé la consulta, fent-li xantatge emocional, dient-li que si es porta bé, al sortir-li tindrà xurros de xocolata, no?
Perdó, digues, disculpa.
No, digues, Pere.
No. Dic, jo havia sospitat que de vegades potser algun malalt també el podia vivificar, no?, el fet de que li passessin xurros de contraband. O sigui, no, pensava més amb el passavolant i amb el que dius tu i els usuaris de la sanitat, però també pensava, doncs, potser de vegades, perquè jo algun cop algun malalt m'ha dit, escolta, jo no sé si em pots colar quants xurros, o,
saps? Crec que clar, no ets l'únic,
Crec la dieta, perquè la dieta dels hospitals normalment és això que dèiem, no?, que algun carbohidrat ve de gust. I a més, sí, és bo. Jo també li volia preguntar a l'Oriol, que estudiant una mica, revisant, el xurro no només és característic de Catalunya, també està en el dia a Espanya, i a Bèlgica, a Portugal, hi ha gaire diferències, i una curiositat, que aquesta seria meva, de Madrid, que fan xorros i porres, oi que aquí de porres no se'n fan gaire, o sí que en feu?
Sí, i tant, en fem. De fet, el taulí a diari en podeu trobar. El que sí que és cert és que a vegades el perfil social de la persona que consumeix porres i el perfil social de la persona que condueix, que menja xurros, és diferent, no? Probablement la persona més de tradició catalana és més de xurros, i sí que és veritat que probablement la gent de més de tradició andalusa o que ha vingut de Madrid a viure aquí viuen més la porra. Tot i així, t'haig de dir que per a gustos los colores i hi ha de tot, eh? A tothom li agrada una mica de tot. I hi ha gent que no pot viure les porres i estima els xurros, hi ha gent que li agraden els dos. I el patró que podríem trobar és aquest que t'he comentat, però...
Patró cultural, però final, bàsicament.
Sí. Sí, exacte.
Però sigui com sigui, sigui un bon xurro, una bona porra, com ha de ser. Explica'ns quines són, doncs, això, les matèries primeres de qualitat que vosaltres doncs, proposeu, o no sé si també doncs, ajuda molt, doncs, una miqueta d'amor, no?
Home, l'amor, sens dubte, no? I la dedicació, això, principalment. Uh-huh. I més sabent que vens d'un negoci de quasi 100 anys d'història, i si has durat tant temps, probablement perquè ets capaç de fidelitzar, i això vol dir que ho fas bé. Però sobretot, per exemple, ara que comentàvem xurros i porres, no? És interessant veure que, tot i que són productes molt similars, no? Podríem dir germans, la base és la mateixa, el que dèiem abans, aigua, sal, farina i oli, sí que es treballen de formes molt diferents. Per exemple, la porra, en lloc de tenir l'aigua bullint, es treballa amb aigua templada, que li afegeix llevat perquè pugi, llavors necessitarà un temps de repòs, necessitarà un temps de fermentació abans de coure-la, mentre que el xurro és una mica diferent. Sí que es fa amb l'aigua, s'escalda amb aigua bullent, la tècnica d'amassat també és una manera diferent. És, òbviament, per exemple, amb els xurros l'aigua és escaldada, no pots fer servir molt més les mans, no? Però bueno, hi ha diverses maneres de fer-ho. I també variarà molt la temperatura de l'oli a l'hora de fer la cocció, no? També la tècnica, nosaltres sí que és cert que hi ha diferents maneres de llançar el xurro. Hi ha gent que fa el xurro de llast, hi ha gent que fa el xurro de roda. Nosaltres, el nostre xurro de la Floresta normalment sempre s'ha caracteritzat per ser un xurro llarg i recte, i el tallem amb tisora a l'hora de llançar-lo a l'olla bullent d'oli. Uh-huh. I la porra, en canvi, sí que la presentem en forma de roda, no? Una llarga roda. Suposo que si sou consumidors alguna vegada heu passejat per algunes de les nostres xurreries, us n'haureu donat compte.
I tant. I escolta, Oriol, dona'ns algun consell per fregir també doncs, bé els xurros a casa, per si algun dia doncs, els oients s'animen.
Sí, bueno, principalment controlar molt la temperatura de l'oli i anar amb molt de cuidado, perquè realment no recomanem fer xurros a casa, i no perquè no vulguem que el feu a casa i ens vingueu a comprar, que també. Però, si més no, perquè el xurro és perillós, per exemple, si no tens les eines necessàries, per exemple, per fer l'estria a l'hora de la massa, el xurro pot petar en l'oli i podria fer mal. Llavors, amb això sí que s'ha d'anar amb molt de compte, perquè alguna vegada ha passat, no? I algun client ha vingut amb el nas escaldat i dient, ostres, l'altre dia ho vaig provar i crec que no ho tornaré a provar.
Doncs millor que no fem proves invents d'aquest tipus i que anem doncs, a menjar els xurros a la Floresta, clar, mantenir la tradició i escoltar, clar, en aquesta època, no?, de tantes intoleràncies, de també doncs, que la gent es vol potser doncs, cuidar molt i que també a vegades els nutricionistes alerten contra els fregits, com ho feu vosaltres per això, doncs, perquè el públic no eviti doncs, els vostres productes?
Bueno, jo, primer de tot, sempre m'ha agradat molt dir que els xurros no en creixen, no? Que el que en creix són les persones. I llavors, bàsicament, us diria que res és dolent i res és bo en excés. I és el que li dic sempre a la gent, òbviament. Si cada dia del món menja xurros per esmorzar i per berenar, probablement sí que acabis tenint problemes de colesterol o, com la gent diu, alertes al teixit. Però jo crec que tot és combinar-ho amb una dieta saludable, no? Jo, per exemple, soc una persona que tota la vida he menjat xurros i segueixo la mar d'estupendo, soc una persona activa, esportista, i crec que això és lo important, no? I crec que avui en dia, sobretot les noves generacions, les meves, a vegades ens preocupem una mica massa, no? Sobre, ostres, és que això engreix, és que no sé què. Probablement també ve donat per un model de vida sedentària, que és el que hauríem de mirar de solucionar, més que deixar de menjar xurros.
Totalment. I escolta, també doncs, et volia preguntar per com us ha afectat la pandèmia.
Bé, doncs mira, a mi particularment m'ha afectat moltíssim, perquè jo ara per començar, la part a la que em dedico també. Nosaltres, a part de ser xurrers, com hem sigut tota la vida, també som firaires, perquè a la temporada d'estiu doncs ens passegem per diverses festes majors, esdeveniments, i oferim el nostre servei, no?, a llocs des de fa moltíssims anys que hi anem. I aquest, per desgràcia, és un dels primers anys on hem pogut anar a pobles on potser feia més de 90 anys que hi anàvem, no? Bueno, o pobles i ciutats. A Sabadell mateix també la meva tieta no ha pogut muntar per la festa major com fèiem cada any, no? Aquesta tradició tan típica i tan bonica d'acabar després del ball i passar a buscar uns xurros, tot això, doncs aquest any no ha estat possible. En el meu cas, jo em dedico sobretot a la part de fires, de moment, a l'espera d'aconseguir doncs, un establiment fixe on poder fer la parada i obrir durant tot l'any. La part on em dedico més jo és això, a fer fires i esdeveniments. I realment ho he notat moltíssim, tant com que en aquest aspecte la facturació ha passat a zero, no? Llavors, bueno, aprofitar que estic aquí per donar una mica visita del col·lectiu Firaire, que realment ho està passant força malament, no només nosaltres, sinó tots els firaires en general, que porten, clar, des del setembre del 2019 sense treballar, i ho estan passant francament malament. Jo, en el meu cas, no em puc queixar, perquè sóc una persona jove, sóc una persona activa, i estic compaginant una altra feina que he trobat per sortir del pas, mentre ajudo el pare, i per què no aprofito per començar nous projectes i coses que tenia en ment i que poder no tenia temps per fer, no? Com per exemple ara acabem de començar amb les xarxes socials, o estem provant aviam si podem portar els nostres productes a domicili. Bueno, petits projectes que teníem en ment i que crec que és un bon moment per intentar testejar i provar ara que tenim una miqueta més de temps.
Però m'agrada que posis això en valor, eh? Que moltes, doncs, que molts d'aquests faraires, a més, també són negocis familiars i que estan passant doncs, ara un moment complicat, però m'agrada molt això que et reinventis, que busquis noves opcions i això de potser doncs, a fer l'opció de portar doncs, els xurros i qualsevol dels vostres productes a casa és una opció que jo crec, Pere, no sé si sí. Estàs d'acord, que tindria molta sortida.
És que ens ha respost Oriol, que com pots comprovar és un xicot molt intel·ligent, ens ha respost la meitat de les preguntes que ens quedaven. Ens ha respost el delivery, les iniciatives futures. Sí, sí, jo crec que, vaja, ja ho estem veient com estan creixent tots els entregues a domicili. Sí que cal dir que esclar, el producte de la xurreria, que ens hem centrat molt en el xurro, però hi ha els xips, les connes, hi ha moltes referències que si tinguéssim temps en podríem parlar. El fet del delivery és interessantíssim, especialment si el pots fer tu mateix, ara és com un consell que li deixo anar a l'Oriol, perquè si treballes amb Glovo o amb aquestes plataformes, que jo hi treballo, pensa que gairebé el 40-50% del tiquet se'n va pel repartiment, amb la qual cosa, esclar, amb els marges és difícil, però segur que saps trobar la fórmula, com ha fet el nostre amic en Jordi Gavaldà de l'Immoral, o tots els joves que esteu reiniciant molts projectes, i no sé si t'has plantejat fer xurro salat, que és el que a Barcelona s'està fent, suposo ja els has tastat, els xurros de sobrassada, de premesats, en fi, tot el que fa el canal de Barcelona.
Bueno, Pere, t'agafo el consell, vull dir, realment és una cosa que estem estudiant. De moment el que estem fent per ara, per començar, és doncs una mica una estratègia mixta del que has dit tu. Treballem amb una plataforma ara mateix que és Deliveroo, però no ho repartim nosaltres. Llavors, només ho fem els dissabtes i els diumenges del matí, i el meu germà i jo rebem les comandes a través d'aquesta plataforma, de manera que òbviament doncs, la taxa que t'imposa no és
diferent,
tan alta,
clar.
Sí, i jo i el meu germà ens dediquem. Sí que és veritat que ni logístic no és fàcil. No és fàcil perquè quasi totes les comandes es concentren a la mateixa hora, i a l'hora de créixer probablement doncs, hauríem d'acabar depenent d'alguna d'aquestes plataformes o gestionant nosaltres mateixos. Però per això estem, no? Per provar-ho, per equivocar-nos i per mirar si realment és o no viable aquesta estratègia.
Escolta, Oriol, doncs molt important. Primer, digue'ns on us trobem a les xarxes socials, que segurament els oients us començaran doncs, a seguir. També què hem de fer si volem doncs, que ens porteu algun dels vostres productes a casa al cap de setmana?
Mira, doncs les xarxes socials és a Instagram, ens trobareu amb lafloresta.xurreria. Som molt jovenets, perquè ja et dic, això ho hem decidit fa ben poc i potser portem un o dos mesos arrencant les xarxes socials i estem creixent i esperem que vagi molt bé. I per demanar els nostres productes, doncs ara mateix l'única opció que teniu és entrar per la plataforma Deliveroo, una aplicació, i demanar-los tant dissabtes o diumenges al matí. Més endavant veurem si podem doncs, això, progressar i oferir altres maneres de demanar els nostres productes. Tot i així, jo sempre recomano sortir al carrer, donar una passejada i passar per les nostres parades, perquè al final és la millor manera, i com a mínim a mi és el model que més m'agrada, no? Jo sóc un enamorat dels negocis al carrer, de les xurreries al carrer, i crec que les nostres xurreries en part ja formen una mica part del paisatge urbanístic de Sabadell, no? I crec que és algo que hem de lluitar perquè segueixi sent així, perquè crec que és molt bonic, no? I fa, per exemple, ara fa molt d'hivern sortir al carrer, passejar i notar aquella flaire de xurros que t'entra pel nas i dir, ostres, doncs mira, paro i faig aquest xurret.
Evidentment, i dona molta identitat i personalitat, doncs, a la nostra ciutat. Pere, se'ns acaba el temps.
Sí, no, doncs, si em permets, només li volia comentar a l'Oriol. Antigament hi havia hagut una botiga mítica, la Via Massaguer, hi ha al carrer de la República. Hi ha alguna botiga física que tingueu? Ho dic perquè, per saber-ho, botigues físiques permanents a la ciutat en aquest moment, fora de República?
No, bueno, ara permanent el que hi hauria és, però és una parada, és davant del Taulí, que ja sí que hi som.
Sí.
Cada dia.
Sempre, vale.
I per exemple, una de les coses que a mi m'agradaria molt és recuperar un lloc històric que havíem tingut a la Ronda Semenov.
A la plaça del Sastre, oi?
Exacte, sí. Sí que és cert que la normativa canvia amb els anys i a vegades doncs, és més difícil i complicat doncs, poder estar al carrer. Jo per això intentaria reivindicar, no?, que és important que valorem doncs, negocis com nosaltres. No crec que n'hi ha pocs de negocis centenaris i crec que estaria bé, no?, intentar protegir llocs com aquest i donar cabuda a la nostra ciutat a posar un negoci que ja ha estat tants anys i cuidar-lo, no? Doncs, crec que això s'ha de treballar des de la voluntat política, la nostra voluntat i fins i tot la voluntat popular, no?, de la gent que ho demani si realment ho vol i li agrada.
Doncs jo també ja estic molt d'acord que s'ha de posar en valor aquests negocis que porten anys i anys doncs, acompanyant diferents generacions a la nostra ciutat i que marquen i fan que la nostra vida, que la nostra ciutat sigui diferent a d'altres. Que vagi molt bé, Oriol, felicitats.
Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres.
I
ja portarem uns xurrets o unes patatones pel teu vermut.
Doncs moltíssimes gràcies. Benvingudes seran.
Et prenem la paraula, gràcies.
Una abraçada a tots dos. I
bon
nosaltres, doncs ara, de seguida tornem. Ens posem al dia de l'actualitat amb els companys d'informatius i de seguida tornem, que tenim moltes novetats.
Tot és com ahir. Aquí el temps no passa. Enmig de la nit. Tant volta la plaça com quan érem petits, com quan érem petits.
Al matí, amb Raquel García.